en el banco para hacer una entrevista y para enseñar cómo tiene que ser la recogida y almacenamiento de leche. A partir de ahí se va con todo el material que le damos y se va a su casa. Entonces en su casa ya es donde hace las donaciones y la va almacenando. Nos avisa y nosotros vamos a su casa, recogemos la leche y ella y le entregamos todo el material que necesita reponer.
Són les 12 en punt, més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 19 de maig i avui començarem el programa parlant d'aigua. Ens acompanyarà un representant de la recentment creada Associació per la Defensa de l'Aigua, en Paco Planells. Ara en uns minutets parlarem amb ell d'un munt de qüestions d'actualitat relacionades amb els recursos hídrics de l'illa d'Eivissa. Més tard també parlarem de paraules i coses amb en Bernat Joan i també obrirem un nou espai per les famílies amb el psicòleg Marc Tur. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 6 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començant la repassada a l'actualitat parlant de seguretat, perquè l'Hospital de Can Misses reforçarà aquest servei arran de l'agressió sexual a una pacient ingressada que hauria comès la setmana passada un home allí a l'hospital després de forçar dos portes per accedir al centre sanitari.
Sí, l'àrea de salut de les Pitiüses ha informat que ja s'han activat diverses actuacions per reforçar el control d'accessos i la vigilància dins del centre hospitalari, a més d'avaluar noves mesures per tal d'evitar que un episodi similar torni a produir-se. Entre les decisions adoptades destaca la implantació d'un nou sistema d'accés mitjançant targeta identificativa en totes les entrades a l'hospital que no són públiques. També es limitarà una hora més l'accés a Can Misses per la porta principal i ja no s'hi podrà passar després de les 10 de la nit, mentre que fins ara es podia fins a les 11. També hi haurà un celador tot el temps que estigui oberta aquesta porta. A més, s'amplia dos mesos des d'aquest mes de maig el reforç de personal de seguretat durant l'estiu, que fins ara s'havia incorporat a partir de juliol. D'altra banda, s'està avaluant mantenir aquest dispositiu durant tot l'any. Addicionalment, es farà una campanya de comunicació interna per recordar a tot el personal la necessitat de fer servir les targetes identificatives a les portes que no són d'accés públic i se'ls vol implicar també en la vigilància del centre per tal que identifiquin la presència de persones alienes a l'hospital en situacions sospitoses.
I estarem molt pendents de la posada en marxa de totes aquestes mesures de seguretat i seguim amb assumptes de l'àmbit sanitari perquè avui és la segona jornada de vaga de metges d'aquesta quarta setmana de protestes.
Sí, ahir dilluns en la primera jornada a Eivissa es van suspendre 9 operacions, 67 proves diagnòstiques i un total de 311 consultes d'atenció primària. Els metges continuen demanant un estatut propi diferenciat de la resta del personal sanitari. El portaveu del CIMEVAL a Eivissa, David Fernández, explica que el que més complica la situació a Eivissa és la falta de facultatius i les plantilles incompletes.
Peor estan en Eivissa és la las cargas de trabajo asociadas pues a unas plantillas médicas que como todos sabéis siempre están en tela de juicio.
I seguirem també pendents d'aquesta setmana de mobilitzacions a l'Hospital de Can Misses i ara canviem totalment d'assumpte per parlar de migració perquè ahir van arribar 64 persones a Formentera, 64 sí. Persones migrants.
Sí, una de les embarcacions va ser localitzada navegant a 19 milles al sud de l'illa i els altres dos grups de migrants foren interceptats a la línia de costa de les zones de Sestufador i la punta de Sacala. Després foren traslladats a l'envelat del port de la Sabina i finalment a les dependències de la Policia Nacional d'Eivissa. La darrera embarcació es va localitzar passades les 8 de la tarda a 4 milles al sud de Formentera, segons la informació de la delegació del govern.
I de fet no deixen Formentera ni Eves perquè el govern i el Consell Insular treballen per cercar una solució a la denegació de 16 dels 36 lots de gandules i parasols a l'illa.
Sí, el conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua del govern balear, Juan Manuel Lafuente, diu que s'ha de complir la llei de costes, que s'ha adaptat a les variacions morfològiques de les platges. Per part seva, la consellera de Medi Ambient de Formentera, Verónica Castelló, apunta que a falta de trobar una solució, la institució continua treballant per recórrer contra la denegació. L'escoltam.
Esperem que així siga, que entre les dues administracions, en les pròximes setmanes, doncs puguem veure aquests 17 lots com us han quedat denegats, que finalment els hi puguem donar sortida a tots.
Cal destacar que actualment encara cap concessionari ha començat a oferir aquest servei a les platges.
I acabem aquesta repassada a l'actualitat també a Formentera, perquè Capitania Marítima i la Guàrdia Civil investiguen una festa amb una gran concentració d'embarcacions i música en una zona protegida d'aigües d'escaló a Formentera, que es va celebrar diumenge a la tarda, juntament amb el govern estudiant l'obertura de possibles expedients sancionadors.
Sí, una trentena d'embarcacions es van avaluar a la zona del racó de Sa Pujada, aigües d'escaló, un espai protegit on es va organitzar una festa sense disposar del permís de la Capitania Marítima, que ara investiga els fets, segons ha explicat la consellera de Medi Ambient, Verónica Castelló.
He pogut parlar amb el capità marítim i sé que per part de Capitania Marítima doncs ells també estan investigant què és el que ha passat i res, doncs cada administració competent haurà de fer la seva feina d'investigar doncs què és el que va passar i si va haver-hi alguna falta que es cometés i ha de ser penalitzada.
Capitania Marítima assegura que aquest tipus de concentracions d'embarcacions estan prohibides i que obriran expedients sancionadors si confirmen que l'activitat ha estat promoguda per alguna empresa. Des del govern balear també estudien interposar algun expedient sancionador, segons ha declarat el conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
Un tipus d'activitat que no ens agrada gens i, per tant, demanarem tota la informació possible per veure si hi ha qualque incompliment, que dependria més de la Conselleria d'Agricultura en el Departament que du Medi Ambient. Però bueno, lo estudiarem. Bàsicament ho demanarem tota la informació, no sé si la Guàrdia Civil, que és la que té capacitat de policia marítima en aquest cas.
Efectivament, la Guàrdia Civil també investiga els fets.
I doncs estarem pendents del resultat d'aquesta investigació per part de la Guàrdia Civil. Nieves García Gálvez, moltíssimes gràcies.
Després
t'escoltam. I ara nosaltres comencem avui parlant d'aigua. Són les 12 i 11 minuts i, com us deia, avui volem començar el programa posant els recursos hídrics a les zones rurals d'Eivissa al focus de la conversa. Després de la recollida de signatures que un grup de veïns de la zona nord d'Eivissa va impulsar fa 2 anys, ara aquest grup de veïns s'ha constituït oficialment en l'Associació per la Defensa de l'Aigua. I avui volem parlar de més detalls relacionats amb l'actualitat d'aquesta nova associació amb el seu tresorer, Paco Planells. Molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Què us va portar a constituir-vos ja de manera oficial com a associació sense ànim de lucre?
Bueno, simplement perquè feien reunions a Eivissa, venien de Mallorca i aquí ningú ens tenia per res. I nosaltres teníem alguna cosa a dir, alguna cosa a portar, perquè l'associació en el seu moment ja deu fer pràcticament 2 anys, o passat de 2 anys, van recollir 6.000 firmes perquè ens fessin un poc de cas.
Exacte, jo recordo que ens van fer ressò d'aquesta recollida de signatures, vau arribar a 6.000 signatures i per refrescar-li una mica sa memòria a sa gent, d'on va sorgir aquella iniciativa d'aquesta recollida de firmes?
Bueno, en principi perquè va haver-hi gent que va quedar sense aigua i veiem camions per amunt i per avall constantment i, bueno, vàrem aconseguir d'alguna manera reunir-nos uns quants, parlar de l'aigua i a partir d'aquí ha començat tot. O sigui, era la sequedat que va tenir molta de gent i vist en el seu moment.
Exacte, que estan parlant d'aquestos aproximadament 2 anys enrere, veritat, on la situació era realment dramàtica per mort de que, és que no plovia, Paco.
No plovia, no. I a part d'enguany sí que ha plogut, però això no vol dir que antes de final d'any tornem a estar en la mateixa situació. Mm. O sigui, l'aigua, si no plou, no n'hi ha.
Clar.
No n'hi ha.
Aquesta era la situació fa 2 anys, evidentment una situació dramàtica, sobretot quan vosaltres estàveu veient veïns d'entorns rurals, veritat, tu mateix, entre ells, que no teníeu aigua, que és zero, que els pous s'estaven assecant, però que paral·lelament no paràveu de veure camions d'aigua amunt i avall, abastint sobretot a cases de luxe, no?, que estan en el camp.
Bueno, cases de luxe, els camions, i a part hi ha tota la costa d'Eivissa està plena d'urbanitzacions, hotels i demés, i tota aquesta gent pues, consumeix aigua de pou. Avui en dia ja se consumeix més aigua salada, però no sé què faria falta a Eivissa, perquè avui en dia s'estan traient a Eivissa 35.000 metres cúbics d'aigua dessalada i el consum és 3 voltes més gros. Bueno, i així està.
Clar, estàvem parlant de fa 2 anys enrere, aquesta situació de sequera, aquestes urbanitzacions prop de la costa, hotels que s'abasteixen d'aigua de pou. Trobes que hem avançat en aquests 2 anys pel que fa a la regulació del consum d'aigua de pou?
Bueno, s'està fent alguna cosa. El que passa és que per arribar al 100% del que nosaltres volem falten 4 dies, per no dir un parell d'anys. Mm. Perquè la nostra finalitat és que els aqüíferos siguen per el camp i l'aigua dessalada per turisme i per les ciutats. I aquesta és la nostra finalitat.
I vosaltres heu tingut reunions amb les institucions per arribar a algun punt?
Bueno, sí, ja n'hem tingut alguna. N'hem tingut alguna, però bueno, de fet està que el director general de Recursos Hídrics, el senyor Joan Calafat, ha vengut a Eivissa diverses vegades, inclús es va venir un dia post a parlar amb naltros, naltros van anar a Mallorca a parlar amb ell, es fan moltes de coses, ell va prometre 1.000 comptadors digitals, dels quals se n'han pogut col·locar molt poquius, perquè en el moment d'entrar dins una casa, si el dueño del terreny o casa no deixa entrar, no es posa el comptador digital. I els comptadors digitals havien de posar en els grans consumidors. I de fet està que els grans consumidors segueixen gastant aigua i aquí no passa nada. Els pous, aquells 2 pous famosos que hi ha a Sant Miquel, que rien aigua, en esport, pues segueix igual. O sigui, 800 tonelades diàries, de nit i de dia, i en hivern sobre aigua i surt per hasta la mà, i en hivern, pues, en estiu, perdona, bueno, d'alguna manera, aquestes coses s'haurien d'aturar d'alguna manera, no? O sigui que aigua per turistes, dessalada. I a partir d'aquí pues, podem començar a parlar de moltes altres coses, però l'aigua és primordial per Eivissa.
I tant, no, l'aigua és primordial per Eivissa. De fet, dilluns passat a la tertúlia d'actualitat en parlàvem, no, de que d'alguna manera està en el nostre ADN aquesta conservació de l'aigua fins a última gota, forma part del nostre ADN cultural com a illa, com a poble, i en aquests últims anys aquest ADN i aquesta tradició de conservar l'aigua, perquè és un bé molt escàs, molt essencial, una mica com que s'ha deixat anar, no, Paco?
Ni més ni menys. Bueno, a part de l'aigua hi ha altres problemes a Eivissa, perquè si no hi ha aigua no hi haurà turisme.
Clar.
Aquí està el tema. I nosaltres el que volem és que hi hagi turisme, el que sí que arriba un moment que estem creixent a un pas de gegant i veurem fins on arribam. Veurem fins on arribam, perquè circular en cotxe per dins l'illa hi ha moments que se te posa complicat. I, bueno, i com això, moltes altres coses. Vivenda, els hotels antigament, tots els hotels tenien vivenda per personal, un moment puntual, el polític de turno va dir, no, mira, aquestes habitacions que teniu per el personal els podeu convertir per hotel, i entonces ara es troben que no tenen personal o manca de personal per qualsevol indústria turística perquè no hi ha vivenda. I la vivenda poca que hi ha és cara.
Tornant al tema de l'aigua, que llavors si vols seguim parlant de descreixement de l'illa, hem comentat que la situació ha canviat lleugerament respecte a fa 2 anys, on la situació era d'una sequera absoluta, que es notava amb aquests pous eixuts, absolutament. Aquesta tardor, hivern, primavera també ha plogut, no podem dir que no hagi plogut, ha plogut. Sí. Això ha ajudat a pal·liar la situació o han set ben rebudes, evidentment, però encara no està resolta la situació ni molt menys, perquè pareix que hi ha tot sense límit i no és així.
No, exactament, no. Ha plogut des de... O sigui, aquest hivern ha plogut 700 litres metro quadrat i això no arriba al mínim que s'havia d'agafar uns 1.500 litres més o menys anuals. I no s'agafen. I, clar, jo record perfectament, que de petit anava a Casuelos i hi havia un balde, una safa, allà on la gent se feien et sa cara, se feien et els peus, i allò era el consum d'una casa, és que no n'hi havia més. És que avui en dia qualsevol obri el grifo i mira, que no saben l'aigua ni si era d'on ve. Molta de gent, bueno, sí, ja hi ha aigua i ja està. I no és així, hi ha que cuidar l'aigua, gastar-ne poca, però cuidar-la sobretot.
I aquests missatges arriben en els grans consumidors d'aigua, com ara deies, per exemple, pot dir que han de limitar el consum d'aigua, se'ls hi hauria de dir?
Bueno, se'ls està dient d'alguna manera, el que passa, clar, un senyor que ve de Londres, o de Frankfurt, o de Berlín, pues obre el grifo i aquí està, no? No tenen consciència del que està passant a Eivissa. I nosaltres, d'alguna manera, volem que la gent tingui consciència, la gent en propietat hotelera i els turistes.
I això com es pot fer des de la vostra associació?
Pues, més dessaladores. Uh-huh. Estàvem parlant d'una quarta dessaladora, que ja se n'ha parlat, sí. I aquesta quarta dessaladora, pues, bueno, no tothom hi ve bé. O sigui, hi ha gent que està dient que impossible, que hi ha que si CO2, que si no sé què, però bueno, si seguim en el creixement que tenim i no plou, de què viurem, de quina aigua viurem a Eivissa? És una illa petita, hi ha molts d'aquíferos, molts de pocs fets d'Eivissa, molts d'ells no saben ni on estan, l'administració no els coneix ni sap on estan, i bueno, d'alguna manera tot això es tindria que començar a ordenar i classificar.
I aquests comptadors digitals que comentaves abans podrien suposar un canvi en el model de gestió de l'aigua aquí a l'illa d'Eivissa si realment s'arribés a instal·lar aquests 1.000 comptadors digitals?
Bueno, jo en part crec que sí, però l'altra part me diu que no, perquè el fet de que una persona tingui permès treure 1.000 litres diaris, per exemple, no? I en treu 1.500 o en treu 2.000, a què li faran? Li posaran una multa? Això no soluciona el problema. El problema és el que nosaltres hem estat dient. Aigua dessalada per tota la zona turística. I el pagès que pugui carregar les tomates, la patata i les cases disseminades que tenen el seu poet, pues, que puguen viure d'aquesta aigua.
I aquest estiu, aquesta primavera, ara els mesos que mos venen de més calor, que tot just estem a mitjans finals de maig, tindran aigua els petits pagesos aquest estiu per poder regar?
Sí, aquest estiu pens que sí. El que quan hagi passat l'estiu, alerta. Uh-huh. Alerta. Perquè no ha plogut el que necessita. Milions d'anys omplint aquíferos i en 50 anys molt embegut. Uh-huh. Aquesta és la meva teoria. O sigui que si no plou, no hi ha aigua.
Per part de les administracions, perquè abans han mencionat en Joan Calafat, s'està fent alguna acció? Ara que ja estàu oficialment constituïts com a associació sense ànim de lucre, que era una mica subjectiu, no? que es prenguessin seriosament les vostres demandes, trobes que ara es podran fer aquestes passes per realment començar a posar negre sobre blanc aquestes promeses?
Bueno, jo penso que sí. De fet, està que Alianza por el Agua, l'altre dia ens va convidar, que tenien un catedràtic de la Universitat de Sevilla per fer una xarra sobre l'aigua, uh-huh. I bueno, ja ens van convidar. O sigui, jo penso que ara, quan venguen les autoritats competents, que són les mallorquines, les autoritats mallorquines, doncs penso que ens convidaran i podrem participar en les xarles, opinar, aportar els nostres, puc dir, consells d'alguna manera, i bueno, si no les nostres idees, si no són consells, són idees.
I el vostre coneixement també i experiència, no?
Bueno, coneixement, per la meva part, poc, més que em vaig quedar sense aigua i vaig fer de canviar la bomba, se m'ho va cremar. Aquesta és la meva experiència. I que és molt molt lamentable quan a Cateu te quedes sense aigua i no saps on demà, perquè dins la ciutat no te quedes sense aigua i a qual i a qui corresponga també te soluciona el problema. Quan estàs tot sol al camp, busques la vida.
Sí. Almenys ara teniu, com dèiem, no? Aquesta cadira a la taula de debat a través d'Aliança per l'Aigua, de la Mesa per l'Aigua, que també la posàvem, no?
Bueno, sí, l'Aliança per l'Aigua, nosaltres som un poc som independents
sí, sí, sí.
En respecte a ells, vull dir
sí,
que...
Sí, sí. Però que estàveu convidats en aquesta taula,
sí,
no?
Sí, nosaltres som una associació sense ànim de lucre.
Sí, exacte. Però tenir també aquesta possibilitat de compartir espai de debat, per compartir coneixement, per compartir experiència, crec que també és necessari. I precisament des d'Aliança per l'Aigua, l'altre dia també, i ho comentàvem dilluns a la tertúlia, es mostraven absolutament contundents a l'hora d'exigir un límit en el creixement de l'illa, que també també era un dels punts que comentàvem abans amb en Paco Planells, que és el tresorer d'aquesta associació que és protagonista avui, veritat?
Sí, bueno, a part d'altres, el que demanem és que la gent del camp tinga pou, els turistes aigua de salada, i després també una altra cosa que demanam són les competències. Perquè les competències, si es passen en el Consell Insular, pues nosaltres tindrem algú a on anar-li a parlar. De del contrari, quan hi ha algú, tenim que anar a Mallorca, posar-nos en contacte amb ells. Vam estar en Joan Tur i jo a Mallorca, ens van rebre com a senyors, molt bé, ens van atendre molt bé, i vam arribar a una oficina que hi havia com a 50 persones treballant. Aquí hi ha hagut una persona en aquests darrers 50 anys que controlava, vigilava, però res més. Aquí necessitem gent que vigili el consum de l'aigua.
De manera activa i permanent, no?
De manera activa i permanent, que controli les perforades que hi ha il·legals. I, bueno, un control, cosa que no ha existit. Això aquí era barra libre per a tothom. I nosaltres això no ho volem.
Clar, i sobretot que no continuï així de cara en el futur, no? No hi ha moment més urgent que ara mateix, no?
Bueno, i vist el que ha passat aquest any passat, que hi ha hagut gent que s'ha quedat sense aigua. Vist això, penso que és moment de començar ja a agafar el toro per les banyes i dar-li una solució.
Idò, parlant de solucions, quines són les activitats que teniu previstes en els pròxims mesos, si les podem comentar?
No, activitats, ninguna. Nosaltres som expenses del que digui l'administració. Nosaltres no som ningú per posar convocatòries ni res, simplement que mos ajudin, que mos acceptin a les reunions i que, bueno, ser partícipes de lo que està passant.
Idò, Paco Planells, tresorer d'aquesta nova associació que ja s'ha creat, s'ha constituït de manera oficial, l'Associació per la Defensa de l'Aigua, una associació sense ànim de lucre, ho hem de dir. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí al Dia Eivissa i Formentera i seguirem parlant d'aigua, evidentment, aquí en el programa. Fins molt aviat, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Laura. Fins aviat.
Nosaltres ara fem una aturada a passar publicitat i en tornar parlarem de paraules i coses, obrirem un espai per les famílies, tot això serà, però, d'aquí un minutet, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de las Illes Balears.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Paraules i coses.
El febrer fa canviar el foc per fulla, l'ametller i el pla roig, amb nova brulla de roig torna per. Se'n va a ballar el jovent, alegre de cel i vent.
Idò, sí, seguim aquí en el programa i és el moment, ja ho sentíeu, de parlar de paraules i coses amb el doctor en filologia catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan. Molt bon dia.
Bon dia, salut.
Com estàs?
Bé.
Sí?
Anar fent,
que això, aquesta és una expressió que m'encanta. Sí. És molt difícil de traduir, anar fent.
És difícil de traduir i, a més, és una expressió que indica continuïtat de la cosa.
Exacte.
Que indica que no baixes de la bicicleta, allò que diuen que hi ha molts mecanismes que si s'aturen cauen. No, es mira
d'anar fent.
De no caure.
Exacte. I avui de què parlarem, Bernat?
Avui parlarem des d'Irilex.
Això què és?
És el Diccionari de Recursos Lexicals.
I això què és exactament?
En parlam. Un dia vàrem parlar dels tipus de diccionaris.
Sí.
Hi ha molts de tipus de diccionaris, com ja sabem, el Diccionari General o Diccionari de la Llengua, que seria el de l'Institut d'Estudis Catalans o el Fabra. Hi ha diccionaris exhaustius, com el Diccionari Català-Valencià-Balear, en el qual crec que un dia hauríem de dedicar un comentari més llarg, perquè és molt extraordinari. Diccionaris bilingües, de sinònims, de la rima, etc. No?
Sí.
En vez de la rima, una cosa interessant, i és que el primer diccionari que tenim dins la cultura catalana és d'un trobador Guiraud Bornell, del segle XII, i es diu Les raons de trobar, és a dir, les raons de fer poesia. Ostres. I una de les coses que fa és el primer diccionari de la rima. És a dir, és un diccionari que, per ajudar els trobadors que no siguin gaire llestos a l'hora de rimar, els diu quina paraula rima amb quina altra. Jo què sé, tal paraula rima amb aquesta, amb aquesta, amb aquesta i amb aquesta.
Mira, per rapers d'avui dia també aniria molt també bé, aniria... perquè algunes rimes són una mica agafadetes amb pinces.
També aniria bé, també aniria bé. I d'això, en el segle XII hi ha en Guirau Bornell, mira.
Ja hi havia moments d'aquestos en què no estàs gaire inspirat, has de rimar una cosa i hi ha coses difícils de rimar.
I el pobre trobador es pot agafar aquest tractat i dir, mira, això rima amb això i ja
exacte,
està.
Exacte, sort.
I busques el que més quadri,
sort
no?
Sort dels diccionaris.
Sort.
I què és això dels dirílex?
Aquests dirílecs que ho tenim, diríem, el tenim en paper, diccionari de recursos lexicals, i està també, gràcies a Softcatalà, en línia. És un diccionari que engloba diferents tipus de diccionaris. Fet per dos molt bons lexicògrafs, que són en Carles Castellanos i en Agustí Mayor, i allò que fa és agafa hi ha mil articles, mil mots d'entrada, mil paraules habituals, i en aquestes paraules, i amb això ja es converteix en un diccionari de sinònims, hi fa propostes alternatives, 15.000 concretament.
Déu-n'hi-do, de 1.000 passa a 15.000.
Exactament, aproximadament per cada una de les paraules que hi ha a les entrades, jo què sé, el verb acabar, per dir alguna cosa, per cada una hi posa una mitjana de 15 propostes alternatives.
És a dir,
finir, exaurir, esbocar...
És a dir, per enriquir el nostre lèxic,
per enriquir el lèxic, efectivament. La mitjana són 15 per cada una, que són alternatives, que són sinònims, però també hi posa antònims, contraris, començar, principiar, etc. No? També perquè si tu estàs fent, per exemple, un article o estàs fent una redacció, estàs fent un treball de universitari o el que sigui, no posis sempre la mateixa paraula.
Sí.
És a dir, tinguis tota una sèrie d'alternatives, una quinzena en cada cas, diríem, perquè la redacció sigui més fluida i sigui una cosa més interessant.
I més rica, no?
I més rica.
Clar.
Llavors, també hi ha exemples d'ús d'esmot posant també quan és adequat, quan no és adequat i totes aquestes coses. Per exemple, hi ha 15.000 exemples d'això. Per exemple, explica per què fer-se en català moltes vegades es fa servir malament. La paraula fer és una cosa, però fer-se amb vol dir ser amic de... En Papet es fa amb en Miguel, vol dir són amics.
Exacte.
Però no es pot dir en Lewandowski es fa en sa pilota.
No.
Tret que vulguis dir específicament que és amic de sa pilota, que és una cosa que ja és, que ja és com molt més concreta, no?
Correcte.
I llavors encara hi ha una cosa que per jo fa aquest diccionari més absolutament extraordinari, que és una novetat dins el que és la lexicografia catalana, que és que hi ha 4.000 locucions i frases fetes. És a dir, jo crec que no hi ha enlloc que hi hagi una quantitat de refranys, de frases fetes tan grossa com amb aquest dirílex.
Com amb aquest dirílex. I hem dit...
Aproximadament 4 refranys, locucions i frases fetes per cada paraula, per cada entrada.
És que déu-n'hi-do, no? I també caben els matisos, perquè com deies, no totes les paraules encaixen en el mateix context. Vull dir,
no,
també
i s'ha d'anar molt alerta amb els falsos amics i totes aquestes coses.
Sí.
I hi ha tota una sèrie de propostes. És un diccionari d'ús, també, amb el sentit de que fa tota una sèrie de propostes de bon ús, no? Diguent quan les frases poden ser confusionàries, diguen quan el matís està mal col·locat o quan és més precís i més correcte. En fi, quan un camp semàntic no és exactament igual de gros que un altre, en quines ocasions està bé que diguis matar i en quines ocasions pots dir oxi sense que quedi com una pedanteria. En fi, hi ha tota una sèrie de recomanacions d'ús en aquest sentit que fan que també sigui un diccionari d'ús.
També quina alegria i quin bri d'esperança que es facin aquests treballs, aquestes obres magnes en els temps que corren, no, Bernat?
Certament, certament, perquè requereix molt de temps. Jo crec que aquí en Carles Castellanos i en Pere Maior han fet una feina absolutament extraordinària, perquè el simple fet de compilar 4.000 refranys, per dir alguna cosa, això ja són paraules majors.
I tant.
I aquestes paraules majors és només un exemple d'una petita part de lo que és aquesta feina.
Clar.
I avui dia, gràcies a les tecnologies, que jo crec que juguen molt a favor, és a dir, per una banda mos globalitzen i mos igualen a tots i aquestes coses, i per l'altra mos difonen notícies falses amb un 50% del que hi ha per la xarxa, etcètera, etcètera, però per l'altra fan una altra cosa que és molt interessant, que és permetre posar tot això en línia. Avui dia, posant Dirilex dalt la pantalla, tu pots dir, ostres, em falta un refrany per quan... un refrany que tingui a veure amb la pluja, o un refrany que tingui a veure amb l'estiu, amb la primavera, o no sé què. Vinga, taca, 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 i busques allí, i automàticament el tens a mà.
Mira, jo que som un amant dels refranys, el Dirilex ja haurà d'estar com el llibre de capçalera.
Ja s'hi pot posar, ja s'hi pot posar, tant que sí.
Perquè també m'has dit que està en format físic, no? A banda
també està en format físic, sí. Està publicat per Llibres de l'Índex, amb una edició més molt ben feta, des del meu punt de vista. Per tant, tant el podem tenir pels amants dels diccionaris, els amants tradicionals dels diccionaris, i és que mos agraden tenir llibres en sa mà, el tenim, i...
Pues, també va bé consultar-ho en línia.
Pues que van sempre en sa maquineta, amb el mòbil o en l'ordinador o en sa tablet, també poden.
Es poden combinar les dues coses, poden conviure perfectament.
Perfectíssimament.
I a més amb un pròleg magnífic d'en Bernat Joan, aquest Dirilex.
He fet el que hem pogut.
Idò, mira, m'encanta que haguem parlat des Dirilex, i deixant pendent fer una secció dedicada en exclusiva en el diccionari català-valencià-balear.
Que és un monument per moltes raons, i ja ho explicarem.
Ja ho explicarem. I de Bernat Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins d'aquí poc.
Fins aviat. Salut.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. I tu, què vols ser de petit?
Idò, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i en aquesta part final del programa d'avui, com feim els dimarts, obrim un espai per a les famílies, un espai que aquesta setmana encapçala el psicòleg especialista en assumptes d'infància i adolescència i formador Marc Tur. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Com estàu?
Molt bé. I tu?
Molt bé, molt bé. Sí? Molt bé, com sempre. Hi ha ganes de caloreta, no? De platja,
tu sí?
Un poc ja.
No, idò, en aquest punt de sany no estem d'acord, eh? Jo encara m'agradaria que s'ha frescat, aguantés una mica, que llavors a calor me n'acans molt ràpid, la veritat. Sí, però bé, entenc sí. També que aquest temps tan preciós que fa, la veritat és que alegra la vida. Però a calor, ens la podem estalviar de moment.
Exacte, exacte.
Bueno, molt ben acompanyat, com sempre, no? Avui?
Per no canviar el costum.
Exacte, les bones costums, Marc, s'han de mantenir, això ho tenim clar.
Sempre, sempre, sempre.
Que no faltin mai a la secció les veus autoritzades, veritat?
Exacte, exacte. Mira, precisament, aprofitant que aquests dies vas tenir l'oportunitat de compartir una formació amb la persona que representaré, aquí a Palma, la varen tenir present a unes jornades dirigides a les famílies, es va fer una formació específica a professionals que fan feines a l'àmbit de les famílies, i la veritat que mira, la presentarem, perquè ja tinc moltes ganes de presentar-la.
Perfecte.
Mira, la convidada d'avui és n'Alba García, ella és psicòloga i psicomotricista, directora d'un gabinet GAMI a Gran Canària, i és la vicepresidenta, juntament amb Antoni Medina, de l'Escola Canari de Teràpia i Pràctica Centrada en Solucions. Mm-hmm. Val? Possiblement ara això vos sonarà un poc... això què és, no?
Sí.
Pues mira, precisament n'Alba va venir a Mallorca a impartir una formació a professionals que fan feina amb famílies, i la veritat que ens va ajudar a... canviar una mica s'enfoca i el prisma que tenim els professionals a l'hora de treballar amb les famílies i a l'hora de treballar amb les persones, no? I ens va ajudar moltíssim i quan la sentigueu possiblement també vos farà canviar aquesta mirada, centrar-nos a vegades en les fortaleses que tenim les persones, les fortaleses que tenim les famílies, i no possiblement treballar o mirar sempre el problema, no? I com que avui, i com que sabem que escoltes les famílies, farem un poc el mateix que vàrem fer aquí a Mallorca pels professionals, però per les famílies. Uh-huh. Mirar o canviar la mirada que tenim cap als nostres fills,
sí?
I treballar no des del punt de vista dels problemes, sinó de les fortaleses, no? Com a possibilitats per aprendre.
Perfecte.
Vull dir, és un enfocament diferent, un enfocament basat en solucions, no en problemes,
uh-huh.
I possiblement, tenint Alba, pues, no us ho explicarà millor que ningú.
Home,
Alba,
segur.
Bon dia.
Hola, bon dia. Dies.
Molt bon dia, Alba, encantada. Com ara comentava en Marc, t'hem tingut per aquí propet, en aquest cas a Mallorca, així que com dèiem, abans que parlàvem fora de micro, que en Marc és expert i a més ha participat en aquestes jornades, jo, Marc, et convida a que vagis liderant-ho a l'entrevista i jo aniré ficant quarada per allà enmig.
Primero, Alba, gràcies per compartir aquest ratet amb nosaltres. Jo pues, començaré ja una mica a fer-te preguntes directament. Jo m'agradaria, com que ens escolten les famílies, que ens explicasses un poc pues, aquesta metodologia i aquesta manera que tens tu de treballar amb les famílies, no? Perquè no s'entenguin.
Vale. A ver, realmente nosotros desde la terapia breve centrada en soluciones, cuando llega... una familia, lo primero que queremos hacer es conocerlos más allá del problema. Uh-huh. Entonces ahí ya la familia se siente de una forma distinta. Y cuando les damos espacio para hablar de ese problema que les ha traído a consulta, intentamos rescatar dentro de todo su diálogo y de todas esas cosas que nos cuentan, pues todas aquellas cosas que están haciendo bien, y se las devolvemos. De esa forma generamos pues, la sensación de que no todo va mal. Y hace que el diálogo fluya de otra forma, y aunque sí que es verdad que al final pues, terminamos hablando de todas aquellas cosas que nos preocupan, la conversación fluye y no nos bloqueamos. Entonces se genera pues un mundo de posibilidades. E intentamos devolverle a estas familias que esas quejas que tienen sobre lo que les pasa a sus hijos y a sus hijas realmente se resumen en habilidades que tenemos que aprender como padres y madres y también ellos como hijos e hijas. No tanto un problema, sino un desafío.
Me gusta mucho.
Si lo he explicado bien.
Sí. Me encanta este punto de vista como un poco más edificante, ¿no? Más edificante. Que a veces como nos centramos como comentabas, ¿no? En com ens centrem moltes vegades, no, Marc, en mirar aquest costat de definir-ho tot com un problema, no? I m'agradaria preguntar-li a Alba quin tipus de situacions són les que treballeu habitualment a l'escola pràctica centrada en solucions, que per cert m'encanta el nom.
Gràcies. A ver, realmente la eficàcia del modelo actualmente está pues más probada en el área de la educación, la escuela y la atención social y sociosanitaria. Sí que es verdad que ya se está empezando a investigar en el área clínica y también se encuentran eficaces en trastornos de ansiedad en menores, trastornos depresivos. Pero los mayores estudios están centrados en el ámbito social y educativo. En la práctica esto se resume en que casi todos los problemas con los que vienen a consulta y que yo acojo dentro del modelo tienen que ver con problemas de conducta, con problemas de aprendizaje, con problemas de comunicación, con dificultades relacionales. Y bueno, pues eso es lo que más o menos me encuentro yo en consulta. Algo así, alguna historia que pueda contar. Pues lo más común, padres y madres que traen a sus hijos porque tienen problemas de comportamiento, no paran de moverse, no prestan atención, les hablan mal, les gritan, agreden, bueno, estas cositas más de educación.
La verdad que yo escuchándote y además habiendo compartido esta mañana pasada contigo, yo creo que las familias tenemos un gran reto, ¿no? Y pienso, yo como padre también, ¿no? De familia, ¿no? Debemos cambiar a veces esta manera de hablar sobre los problemas, de centrarnos en estos comportamientos que nos agotan y que siempre nos centramos en ellos y que yo creo que no es fácil, ¿no? Y yo creo que desde el momento que cambiemos, ¿no? Y lo quiero compartir contigo, lo de problema por habilidad por aprender me parece fantástico. Y Alba, ¿cómo lo podemos poner en práctica? Una cosa tan sencilla pero tan difícil a la vez, ¿no?
A ver, realmente, claro, es muy difícil porque el problema genera una carga emocional muy, muy costosa a nivel de energía, ¿no? Cuando discutes con tu hijo, con tu hija, cuando quieres hablar con él o con ella y no llegas a tener esa conversación, por lo que sea, pues la preocupación invade todo tu sistema nervioso y te llenas de cortisol. Entonces, enfrentarte a eso es complicado. Entonces, bueno, sí que hay coletillas, hay cositas que podemos aprender para salir de ahí. Bueno, y yo siempre digo que, bueno, lo primero es parar. Para. Estás teniendo un secuestro emocional. Entonces, para, respira un poquito, haz que tu corteza cerebral fluya y la sangre limpie esa zona del cerebro, la nutre y la oxigene y que te hagas ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si esto mejorara, si esta situación fuera distinta, ¿qué estaría haciendo yo de una forma diferente? Esto después de respirar, ¿vale? ¿O qué estaría haciendo mi hijo o mi hija de una forma distinta? Entonces, la respuesta a esta pregunta es la habilidad que tenemos que aprender. Es, por ejemplo, Si la respuesta dice, pues te dice, bueno, pues no pegaría. Bueno, vale, no pegaría, pero ¿qué estaría haciendo en su lugar? Uh-huh. Bueno, pues a lo mejor si no pegase, pues me estaría hablando. Uh-huh. ¿Y sobre qué estaría uh-huh. hablando? Pues sobre lo que le ocurre. Y ahí ya empieza pues todo a fluir un poquito mejor, o estaría más tranquilo. ¿Y qué tendría que hacer para estar más tranquilo? Bueno, pues alejarse de la situación. Entonces tu hijo necesita aprender a alejarse de las situaciones conflictivas para poder estar más tranquilo. Y esas son habilidades que hay que aprender.
Aprendre a distància, no? Aquest seria, Alba, el pagament del segrest, el pagament per alliberar-se d'aquest segrest emocional que comentaves, no? Este pago de, per alliberar-se.
Realmente el pago es la respiración, uh-huh. ¿no? Es como, bueno, tengo que poner un poquito de mí, es un esfuerzo que tengo que hacer, me alejo yo y respiro. Entonces ahí estoy pagando el secuestro y se queda el sistema nervioso tranquilito. Y es ahí cuando ya te puedes hacer estas preguntas.
Exacto.
Pero estas preguntas al final realmente a lo que te llevan es a descentralizar tu atención, pasar del foco en el problema a qué tengo que aprender y qué tiene que aprender mi hijo, y es aquí donde salen las habilidades de las que hablaba Marc.
Marc, andaban.
Y Alba, y cuando queremos ponerlo en marcha como padres, ¿eh? Como madres, ¿es importante también implicar a más gente de la familia? O...
Sí, es necesario.
Vale, vale.
Sí.
O sea, que, o sea, aparte es también de la importancia, ¿no? Del sistema familiar, pues para ayudar a nuestros hijos, ¿no? Cuando quieren o cuando queremos que aprendan una habilidad, ¿no?
Sí. Mira, yo creo que además es uno de los factores más importantes, porque a los niños, por ejemplo, les encanta que se celebren sus logros, ¿no? Entonces, bueno, claro. Tú encuentras la habilidad que el niño quiere aprender y se lo cuentas a toda la familia, porque además, si todos los demás se dan cuenta de que el niño está haciendo o la niña está haciendo grandes esfuerzos por aprender esto, se lo celebran, el niño se va a sentir súper orgulloso y orgullosa. Y eso funciona sobre todo en niños que no quieren, supuestamente, ¿vale? No quieren cambiar, quieren seguir siempre igual. No, pues a mí me va bien así y te fastidias y la próxima vez te gritaré y te pegaré más fuerte, ¿no? Pero cuando tú te encuentras un caso así complicado, implicar a todas las personas que los rodean y hacerlos cómplices, incluido compañeros de clase, profesorado, compañeros pues de parque, familias de alrededor, abuelos, primos, y que mínimo cambio que tú veas en el niño, aunque él no lo quiera hacer, cualquier mínimo cambio, y estas personas lo celebren, el niño y la niña, pues con el deseo de ser celebrado, va a continuar cambiando.
Alba, jo et volia demanar, te quería preguntar, sí. On neix aquest model de l'escola pràctica centrada en solucions? D'on ve aquesta idea? Com neix? Quin és el model?
Va, esto tiene una historia súper bonita.
Per això, la vull escoltar.
Sí, viene de Milwaukee. Los creadores de este modelo son Steve DeShazer y Sokin Berg, una pareja de psicólogos y trabajadores sociales. Psicólogo y trabajadora social, perdón, uh-huh. O al revés. Y bueno, ellos se dan cuenta de que empiezan a estudiar pues esto de la terapia breve y un modelo nuevo que emerge en los años 80 en Estados Unidos. Y ellos se dan cuenta de que esta gente pues hace las cosas muy breves, son muy estratégicos y atacan el problema de una manera muy eficiente, pero hay algo que les trilla, ¿no? Que dicen, bueno, sí, pero es que esto, no sé, vamos a probar otra cosa, ¿no? Y empiezan, antes que la teoría, empiezan a practicar algo distinto, que empieza a funcionar, algo distinto que no tiene nombre, y ellos empiezan a hablar de eso que funciona, que no saben lo que es, ¿no? Esa cosa rara que hacemos que no sabemos lo que es. Sí, y además porque empiezan a cambiar algo, empiezan a salir a la calle, empiezan a sentarse, a escuchar simplemente, a mantener conversaciones, simplemente pues para conocer a la gente, sin hablar del problema, se empiezan a vincular y empiezan a hacer algo que funciona y lo llaman eso así. Y poco a poco lo empiezan a estudiar desde la práctica, no desde la teoría, que es algo muy, muy enriquecedor, que a mí me gustó mucho, sino desde la cosa práctica empiezan a aislar aquello que funciona y ahí aparecen las conversaciones centradas en soluciones. Uh-huh. Y después de ahí pues aparece el modelo.
Uh-huh. Muy bien.
Es un modelo centrado en la práctica.
Claro. Y la verdad... Yo que te estoy escuchando, además, es mucho más profundo porque posiblemente las familias que nos escuchen... Yo quiero acabar contigo, pero con algo así, digamos, diferente. Porque posiblemente la gente que nos escuche dirá, pero hoy el programa ha sido un poco... Mira, quiero que digas a las familias que mañana se hagan una pregunta milagro, ¿no? Y que les expliques... pues qué va a ser esa pregunta milagro y cómo les va a funcionar y que mañana ya mismo la van a poner en práctica, ¿no? Y va a ser como una práctica que vamos a dar a las familias para que mañana ya la pongan en práctica. Y va a ser nuestro final del programa.
Vale, bueno, pues tú imagínate que ese problema que tienes con tu hijo o hija, esas dificultades relacionales que tienes a la hora de comunicarte, pueden desaparecer por arte de magia. Tú te acuestas esta noche y ocurre algo mágico. Algo durante la noche, ocurre un milagro. Tú te levantas por la mañana y ese problema que tanto te preocupaba antes de acostarte ha desaparecido. Entonces tienes que empezar a imaginarte cómo será... el desayuno con mi hijo, con mi hija. ¿Qué será lo primero que le diré? ¿Cómo me responderá? ¿Cómo será nuestra conversación? Se irá al colegio, al instituto, y algo ocurrirá de forma distinta. ¿Qué será eso que pase? Empezarán a pasar cosas que ayer no pasaban, cosas guays, cosas molonas. Y esas cosas te las tienes que imaginar. Y cuando vuelva del instituto o del colegio, ¿cómo hablaréis? ¿Le vas a recoger? Imagínate cómo se acerca a ti. ¿Tú qué haces? ¿Le sonríes? ¿Te sonríe? ¿Se monta en el coche? ¿De qué habláis? Y entonces ahí te das cuenta de que algo ha cambiado, que tú estás haciendo algo distinto. ¿Qué pasaría si te imaginaras que eso ocurriera y empiezas a hacer esa cosa diferente? ¿Qué sería diferente? Pues ese es el reto, empezar a hacer cosas distintas para obtener resultados distintos, porque si siempre hacemos lo mismo, siempre obtendremos el mismo resultado.
M'ha recordat molt una cançó de Calle 13, aquesta reflexió, no? Alba García, Marc Tur, un plaer com sempre, m'ha encantat acabar amb aquesta pregunta miracle, estava aquí en el límit també de la meditació, m'ha encantat fer aquest exercici amb Alba García i evidentment també amb tu, Marc Tur, moltíssimes gràcies a tots dos.
Bueno, gràcies, com sempre. Un plaer.
Nosaltres ara ja ho deixem aquí pel que fa al nostre espai de famílies i enfilam al final del programa d'avui.
L'agenda.
12:57 i, com us deia, és el moment d'obrir l'agenda cultural del dia, per això ja tornem a tenir aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
I avui començam a Vila per assistir a la inauguració de l'exposició Encís, pintura, ceràmica i poesia, del ceramista Jerry Clark i del seu fill, el poeta Vicent Ben Clark.
Sí, es tracta d'una proposta artística que uneix diferents llenguatges creatius i que convida a viure una experiència plena de sensibilitat, textura i emoció en què l'art visual i la poesia es fusionen per crear un univers evocador i encisador. La inauguració serà a les 8 de la tarda a la nostra sala i la mostra es podrà visitar fins el dia 6 de juny en horari de matí i de tarda.
I acabam a Jesús per veure la mostra Pitiuses, el temps en pausa, que arriba a la seva última setmana d'exposició.
Sí, Antonio García exposa les seves fotografies en què el sol, la lluna o la Via Làctia s'alineen amb alguns dels indrets més icònics d'Eivissa i Formentera, creant les imatges que semblen irreals. L'exposició es pot visitar al Centre Cultural de Jesús aquesta tarda de 4 a 8 i continuarà oberta fins dijous.
Idò, fins aquest dijous encara tenim temps, Nieves? Sí. Però ja no... Hem de fer via,
Ja no molt.
Via Làctea. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquest últim minutet del programa felicitam la cantant i compositora sueca Jenny Berggren, que va néixer tal dia com avui de l'any 1972 i avui fa 54 anys. És coneguda per haver estat la vocalista del grup de pop Ace of Base, format a principis dels anys 90, junt amb els seus germans, i avui la felicitam i ens acomiadam escoltant Beautiful Life, un tema d'aquesta banda publicat l'any 1996. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.